RAC més 1 presenta RAC and Go, el podcast sobre startups amb Oriol Llop, amb l'impuls de CaixaBank Day One.
Pregunta de primer nivell d'emprenedoria posa un exemple d'una empresa que no va saber anticipar-se als canvis de la digitalització i va acabar desapareixent. No crec que m'equivoqui si molts citeu l'empresa Kodak, que vivia cofoia venent carrets de fotos mentre cada vegada més gent ja només feia fotografies amb el seu mòbil. Elevem una miqueta més al nivell a veure aquesta segona pregunta. Pregunta de segon d'emprenedoria, encara fàcil. Quins van ser els sectors econòmics on primer va impactar la digitalització? Podríem dir la música, correcte. Quin més? Algú ha dit el sector de les agències de viatges? També correcte. I ara, pregunta de tercer, i en aquest cas màster en emprenedoria. Passats uns anys, què han fet les agències de viatges que han sabut reaccionar davant d'aquest nou escenari? Doncs tenim 25 minuts per endavant per contestar aquesta pregunta. Som.
RAC and Go, el podcast pels emprenedors. Change the world, or the world will change you.
Hi havia una vegada un món en el que per comprar un bitllet d'avió calia anar a una agència de viatges. Hi havia una vegada un món en el que va aparèixer internet i tothom va passar a muntar-se els seus viatges en Booking, TripAdvisor, Skyscanner o Airbnb. I el nostre convidat d'avui acaba la propera frase. Però hi havia una vegada un món en el que una agència de viatges, de nom Exòtica,
va digitalitzar els grans viatges. Les empreses que has mencionat abans el que fan és vendre a través d'internet productes de viatges simples, com són els vols i els hotels. Però si tu vols comprar un tour a Perú, un viatge a Japó, un safari a Sud-àfrica, encara has d'anar a una agència física. I el que fa Exòtica és portar aquest tipus de producte molt més complexa, que a part d'incloure hotels i vols, inclou activitats, excursions, guies, transfers, al món online.
Qui parles el Pere Vallès, el CEO d'Exòtica, que és l'startup que avui hem convidat. Moltes gràcies per acompanyar-nos, Pere.
Gràcies, Oriol.
O sigui que, d'alguna manera, heu digitalitzat tot el que és el procés del viatge.
Correcte. Els viatges que són més complexes, que tenen de mitja entre 20 i 30 components i que duren un parell de setmanes, aquest tipus de viatges encara no estan digitalitzats. Són viatges que encara, si vols comprar-los, has d'anar a una agència de viatges física. I com vas a l'agència no et donaran una proposta perquè no tenen preu de tots els diferents components i hauràs d'esperar uns dies, i el que fem nosaltres és permetre que la gent pugui comprar aquest tipus de viatges a través d'internet i que ho pugui fer rebent preu i disponibilitat a temps real.
Hi ha un forat encara en aquest sector quan tothom diria que això de les agències de viatges ja s'acabava, va i surt el Pere amb Exòtica i endavant.
Correcte.
La clau seria la relació qualitat-preu d'aquests viatges?
Hi ha dos components. Un és el procés de compra, fer un procés de compra que sigui molt més senzill, molt més ràpid i molt més immediat, no? Que ho puguis fer des de casa a través d'internet i que en qualsevol moment, si vols assistència d'un expert, puguis trucar un telèfon i revisar aquesta assistència. I la segona part és una proposta de valor en forma de preu molt, molt, molt atractiva. Els nostres preus estan un 30-35% per sota de la mitjana de mercat, i això es deu a que no tenim agències físiques que mantenir, ho fem tot a través d'internet, i després també fem una feina de desintermediació. Nosaltres comprem cada component del paquet de viatges directament del proveïdor d'aquell servei.
Deixem saludar la Irene Escudero. Què tal, Irene, com estàs?
Hola, què tal?
Irene, fem un petit joc d'entrada. No em diguis ni a quin país estàs, ni... Bé, segur que és exòtic, però descriu-me algun paisatge bonic, algun punt en el que hagis estat d'aquest país i que realment valgui la pena.
Doncs mira, et diré un nom que es diu Tlaquepaque. No sé si et ve alguna cosa a la ment. Tlaquepaque és un nom, és una mica estrany, però la definició seria en colors, seria cultura, gastronomia, l'ambient que té aquest barri, aquesta ciutat, i bueno, és un lloc espectacular, que és on estic ara mateix.
Pel nom, Centroamèrica potser?
Estàs bé, estàs a prop, sí.
Doncs va, potser m'acosta una miqueta més, més amunt, podria ser Mèxic?
Exacte. Molt bé, llavors sí que el coneixes, Tlaquepaque, que és una mica difícil de pronunciar, però bueno.
Irene, i què podríem dir de Tlaquepaque?
Doncs mira, jo ara mateix estic a Guadalajara, que és la segona ciutat més gran de Mèxic, i Tlaquepaque és un barri dintre de Guadalajara, és com un municipi, un barri. Llavors és una zona on bueno, està tot decorat de colors, de calavera, no? De la cultura aquí mexicana, hi ha molts mercats, molt ambient, molta gent al carrer, és molt, molt, molt bonic.
La Irene Escudero és product crafter d'Exòtica, el que en altres paraules podria ser doncs, una gestora dels viatges, una creadora de viatges, de responsable d'algun d'aquests viatges en aquest cas a Mèxic. Vaig bé?
Sí, sí. Nosaltres realment el que fem és crear els circuits o els itineraris que venem a Exòtica. Nosaltres creem experiències pels clients i, de fet, una de la feina que fem és viatjar als destins que nosaltres, diguem, creem per vendre Exòtica, no? Perquè és superimportant fer alguna cosa o fer una feina realment si coneixes un producte o un viatge. I llavors és super, super important poder transmetre la nostra experiència als clients, que realment els agraden viatjar, els agraden conèixer d'altres parts del món, i això és el que fem a Exòtica, no? Venem més de 60 destins arreu del món i són destins exòtics, diferents, i la veritat és que agrada molt això.
Per tant, coneixes a la perfecció cada detall, cada minut d'aquest viatge, i el que fas és intentar que no passi res que no estigui en el pla del dia i intentar oferir la millor experiència possible. Posem, per exemple, avui què et toca fer?
Doncs mira, avui que estem aquí a Guadalajara, farem el que és el City Tour, no? Coneixerem la ciutat, que pràcticament és enorme també, és la segona ciutat més gran, i després ja ens anem cap a Guanajuato. Guanajuato és una altra ciutat colonial, molt, molt bonica, de tot colors també, les cases de colors, està situada com a uns 2.500 sobre el nivell del mar, i llavors pues, ara anirem cap allà, són unes 3 hores i mitja de cotxe, i bueno, això també ens ajuda pues, a conèixer una mica la distància que hi ha entre cada ciutat, no? Perquè això també és molt, molt important pels clients. I això seria el dia d'avui. Ja portem aquí 5 dies, o sigui que ja hem vist bastant.
Última pregunta, Irene. Si volem sortir de les grans masses turístiques, si volem sortir de les típiques coses que visita tothom, què ens recomanaries de Mèxic? Un racó únic, una experiència diferent? Què ens proposes?
Doncs realment jo recomano el circuit colonial, que és el que estic fent ara. És un circuit que no té turisme massiu. O sigui, nosaltres estem ara aquí, estem fent el recorregut, estem a juny, és una època per viatjar i no hi ha gent. I realment és un circuit on veus la part més cultural i gastronòmica del país de Mèxic, sobretot el tema dels Dia dels Morts, que, com sabeu, per nosaltres el Tots Sants, el 10 de novembre, pels mexicans és una festivitat molt, molt, molt important. Decoren els carrers amb caraveres, amb les catrines, es vesteixen... I bueno, això també està pràcticament tot l'any. O sigui, tu vas passejant pels carrers i és el que veus, no? I realment és molt, molt xulo. Si vas a la platja, doncs veus una platja, estàs allà relaxant-te, però no és el mateix, no? I si la gent busca un turisme que no sigui tan, tan massiu, que no hagi tanta gent, aquest circuit és l'ideal, que per això l'hem creat també.
Irene, moltes gràcies per atendre'ns a tants quilòmetres de distància. Que tinguis un bon dia, una bona estada aquí a Mèxic. Fins la propera.
Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Que vagi bé. Adéu.
The best way to predict the future is to create it.
Esteu escoltant RAC & GO, el podcast de les startups de RAC1.
Espera, ja tinc la mel als llavis. Ara ve quan me la treus de sobre, perquè ara em diràs que aquest viatge val un preu astronòmic i que no el podré pagar, un viatge a Mèxic.
Bueno, el viatge a Mèxic, més o menys, si no recordo malament, deu estar sobre els 1.200 euros. I és un viatge que dura entre, no sé, 10, 11, 12 dies. De fet, la majoria dels nostres viatges, el preu està entre 100 euros i 150 euros per dia. I això inclou tot, inclou els vols, els transfers, l'hotel, els guies, les excursions, les activitats. Per tant, un viatge de 10 dies Exòtica, de mitja, deu costar entre 1.000 i 1.500 euros per persona.
I com ho feu per tenir aquests preus tan competitius en relació a altra gent?
Fem moltes coses. Una d'elles és que utilitzem la tecnologia de forma molt intensiva en els nostres processos i això ens fa més eficients que un tour operador o una agència de viatges tradicional. Tot el procés que fem de booking, de comunicació amb els proveïdors, els clients, de gestió dels canvis, de facturació, tot es fa de forma automàtica. Després hi ha un tema de desintermediació. Persones com la Irene, els product crafters, la seva funció, a part de dissenyar els itineraris, és de seleccionar els diferents components i negociar directament amb el proveïdor de cada un d'aquests components.
Això deu ser clau, perquè és la manera de conèixer a fons el país i trobar la millor oferta, no?
Totalment. Jo crec que, a més, tenen una de les feines més divertides.
A mi m'agradaria molt fer aquesta feina,
sí,
també, no?
Sí, sí. És viatjar per tot el món, trobar grans experiències i comprar-les pels nostres clients.
Posem números a aquest canvi de tendència d'Exòtica. Una o dues dades que il·lustrin l'evolució vostra en el temps abans i després del boom.
Nosaltres el 2019, no, que va ser l'any abans del Covid, vam facturar 48 milions d'euros i aquest any facturarem 130. I a nivell d'empleats d'Exòtica, pues, al final del 2019, just abans del Covid, érem 120, i ara som 250, i l'objectiu és acabar aquest any 2022 amb 350.
Com pot ser que amb la Covid pel mig i l'aturada del turisme us tinguin aquests números en aquest moment? Quina explicació li dones?
Nosaltres vam tenir un peron de vendes al març-abril del 2020 i quan tothom es va retirar del mercat, nosaltres vam continuar. Nosaltres vam anar als nostres proveïdors de tots els destins i els vam dir, escolta, nosaltres continuarem invertint en màrqueting per promocionar els vostres destins, però necessitem no que ens doneu bons preus o preus extraordinaris, sinó preus mai vistos abans per donar una raó al client de comprar en un moment com el del Covid.
I els clients, d'alguna manera, volen ara viatjar més que mai una altra vegada?
Sí, hi ha una mica l'efecte que es diu ampolla de xampany, no? que tota aquesta gent que no ha pogut viatjar durant els dos anys que s'ha acumulat, tota aquesta demanda acumulada, no? ara que s'ha obert el tap de xampany, no? Surt tota l'escuma, no? I tothom està viatjant. Jo crec que aquest estiu serà un estiu de rècord, en general, al sector viatges, i que estarem a nivell ja de 2019.
Però val la pena pagar aquests diners amb el risc que torni a pujar el Covid una altra vegada, o no?
Si passa, i que no crec que passi, però si passés, nosaltres tenim una política de tornar els diners immediatament.
Viatges de qualitat, guies de primera, preu ajustadíssim, on està el marge?
El marge està que tots els diners que rebem dels clients els gastem i els invertim en comprar hotels, experiències, activitats, i no invertim en lloguers de botigues i en decoració de botigues. Tot ho fem a través d'internet.
La dada clau que fa servir per gestionar Exòtica, quina seria?
Per mi la dada clau d'Exòtica i de qualsevol negoci ha de ser la satisfacció del client.
Una proposta exòtica, potser la més exòtica que ofereix Exòtica, des del teu punt de vista.
Tenim moltes, tenim més de 60 destins a tot el món. Potser jo diria una desconeguda, però que jo crec que és un superdestí i que és molt exòtic, és Uzbekistan, que és el país de la Ruta de la Seda. Hi ha de tot, hi ha cultura, paisatges, història, és espectacular.
Treballar Exòtica deu ser un xollo, perquè a l'estiu el tens ja organitzat, o no?
Ho és. Per tothom que treballa Exòtica, tenim un programa especial, no?, per poder viatjar amb Exòtica i és un gran avantatge.
Hola, em dic Willy Foc i voldria fer la volta al món en 80 dies. La podria fer amb Exòtica o no?
Amb Exòtica la podràs fer molt aviat en 40 dies, perquè estem preparant una volta al món de 8 països en 40 dies que estem intentant que costi uns 6.000 euros per persona.
Pere, deixa'm un instant que saludem ara a una persona que està de viatge precisament amb vosaltres. Natàlia Bormiki, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, Oriol. ¿Y tú?
Muy bien también. Natàlia, ens has d'enviar, anem a imaginar que ens has d'enviar una postal des d'un país en el que estàs en aquest moment. Anem a intentar endevinar, en base a la descripció de la postal susceptible que enviaries, a quin país estàs. Com seria la postal que enviaries? Què hi hauria en la imatge?
Vale, Oriol, pues esta postal me la imagino tal cual como pensaba antes de llegar al viaje. Imagínense un mar, por un lado, muy azul, y por el otro un acantilado con muchísimas casas o con muchas estructuras blancas y con todos los techos azules del mismo color del mar. Es justamente todo, y como muy junto todo.
Mar blau, cases blanques, penya-segats, i jo crec que el definitiu és els sostres o les cúpules de color blau. Això és Europa?
Sí, exactamente, en Europa.
Doncs ha de ser Grècia, no? Molt bé.
Exactamente.
Molt bé. I deies, podries dir que el viatge que estàs fent s'ha complert algunes de les idees, d'alguns dels somnis, algunes de les il·lusions que tenies abans de començar el viatge, o no?
Bueno, justamente yo tenía muchas ganas de conocer toda la parte de la Acrópolis, comer toda la comida griega, probar todas las ensaladas que frescas que ofrecía Grecia con el queso feta, el pulpo, el cordero. Por los momentos, estoy en Atenas, ubicada. Ajá. Me falta muchísimo el viaje por recorrer, pero la parte cultural que estaba buscando me la ha ofrecido Atenas muchísimo.
Sí, es un mix de gastronomía, cultura y paisajes, ¿no?
Y después un poquito de relajarse.
Molt bé, perfecte. Una sorpresa, una cosa que no t'esperaves i una cosa que t'hagi agradat molt del teu viatge, Natàlia?
Bueno, una sorpresa ha sido un poco gracias a los guías que hemos tenido durante el viaje. Conocer toda la historia que hay detrás de todos los templos de la antigua Grecia y cómo está todo apoyado alrededor de los dioses griegos. En verdad, lo que nos han aportado los guías durante todos los momentos ha sido como mucha vocación hacia los dioses griegos. A veces me siento como si en verdad estoy dentro de la misma historia y que toda la mitología griega es real.
Y una última pregunta. ¿Quina diferència creus que hi ha fonamental entre viatjar pel teu compte, muntar-te tu el viatge, buscar-ho tot per internet, etcètera, o confiar en Exòtica com a proveïdor que t'organitza el viatge i vas potser amb més tranquil·litat? Com ho veus tu? Quina és la diferència entre una opció i l'altra?
Bueno, Oriol, en esta parte, justamente cuando decidí viajar a Grecia, no sabía mucho por dónde empezar. Quería, como te comentaba, ir desde la parte cultural y la parte de las islas. Entonces, no sabía cómo moverme y estaba comentándolo con mis amigas, que quería irme con mi pareja justamente a Grecia, y ella me recomendó justamente Exótica. Tenía muy buenas valoraciones en internet y nos dio muchísima seguridad a la hora de poder reservar porque tenía muchas valoraciones buenas y que había mucho acompañamiento del viaje contigo y lo pude cerrar todo por teléfono, lo cual fue muy rápido y me pudieron aportar toda la parte de los transfers, la parte de los guías. Básicamente no he tenido que pensar mucho durante mi viaje, que es lo que justamente estaba buscando a la hora de tener unas vacaciones.
Perfecte. Natàlia, que acabi d'anar molt bé aquest viatge, que disfrutis de Grècia i del mar blau, de les cases blanques, dels penya-segats i d'aquestes cúpules de color blau. Una abraçada.
Muchas gracias, Oriol.
The best way to predict the future is to create it.
Esteu escoltant RAC & GO, el podcast de les startups de RAC1.
Però hem après també a comprar aquest tipus de viatges a través d'internet o encara és clau la presència d'algú en un moment determinat que físicament tanques el viatge? Fins a quin punt internet encara necessita d'un component físic al final o no?
Nosaltres vam començar, com que som persones que venim del món de les noves tecnologies, la nostra obsessió era tancar la venda a la web sense pràcticament intervenció humana, no? Uh-huh. I al final el que ens vam donar compte que quan estàs venent algú com un viatge, la gent vol parlar amb algú i vol entendre, no? I el que fem ara és tenim un telèfon que pots trucar en qualsevol moment des de casa quan estàs navegant per la web d'Exòtica.
Ho ha dit la Natàlia, no? En un moment donat el telèfon era per ella important.
És clau, sí. I pots parlar amb un expert que t'assessori, que et doni confiança, que t'expliqui, no? Que respongui les preguntes que puguis tenir, els dubtes que puguis tenir, i això hem vist que és clau. Realment aquest, el que nosaltres li anomenem el human touch, no? És molt important.
Parlava també de les reviews, dels comentaris d'altres viatgers que d'alguna manera et donen confiança. Això a internet ha de ser també molt important, no?
És fonamental, sobretot perquè nosaltres tenim un preu molt competitiu i molts dels nostres clients arriben a la web després d'haver parlat amb la seva agència de viatges de tota la vida, veuen que els nostres preus estan un 30-35% per sota, llavors desconfien, no?, de realment si l'experiència serà la mateixa, no? Llavors es van a review sites, no?, bàsicament a webs que fan reviews de clients, com per exemple Trustpilot, no?, que és la més gran, uh-huh. I allà poden veure milers de viatgers que han viatjat amb Exòtica i veuen els comentaris que han deixat i veuen el rating que han posat Exòtica. Exòtica actualment té un rating de 4,5 estrelles sobre 5, que és considerat com excel·lent.
Les reviews o aquest human touch que dius és més important que no pas, per exemple, un bon vídeo, que hi hagi moltes fotos?
Jo crec que sí. Jo crec que al final la intervenció humana té un pes molt important i els reviews dels clients és una cosa que genera moltíssima confiança. També has de tenir l'altre. Has de tenir les fotos, has de tenir una web que sigui potent, que sigui atractiva, no? que et faci somiar en el viatge quan el veus. Però el més important jo crec que és els comentaris d'altres clients que hem vist en Exòtica.
A les compres d'internet sempre hi ha lletra petita que em fa por. Si compro un viatge i després tinc un problema, em trobaré en una situació no desitjada?
Nosaltres, amb nosaltres jo puc dir que no. Nosaltres, de fet, nosaltres venim molt al nostre principal mercat dels Estats Units i sempre diem no és molt print, no? Que vol dir no lletra petita. Nosaltres les garanties que donem són garanties absolutes i no estan condicionades a coses que estan en una lletra petita que ningú coneix.
En l'àmbit del model de negoci, volia preguntar-te també el rol que pot haver tingut amb vosaltres CaixaBank Day One en tota aquesta història, en tot aquest procés d'Exòtica.
Doncs va ser un rol molt important, perquè al final ara Exòtica és una empresa que està molt establerta, que ja té un cert tamany, però quan vam començar, que és quan costa que a vegades els bancs apostin per les startups, des de Day One ens van apoyar des de Day One, des del dia 1, realment, literalment, no? Nosaltres vam ser dels primers clients, jo crec, de Day One, i vam tenir una gran relació, i encara tenim una molt bona relació, ens van ajudar tant en finançament, assessorament. Realment estem molt agraïts del suport que hem rebut.
Moltes vegades, també en aquestes destinacions exòtiques, la pobresa o la manca de recursos és molt evident. Com es viu aquest contrast entre estar en un viatge únic, exclusiu, amb més o menys capacitat econòmica per poder-lo fer, en una realitat d'un país també amb grans necessitats socials?
Això és un bon punt, Oriol. Però la realitat és que ara, durant el Covid, per exemple, el que hem vist és que molts d'aquests països que tenien una gran dependència del turisme ho han passat malament, i la gent ho ha passat molt, molt malament. Jo he viatjat en alguns d'aquests destins i gent que feia de guia doncs, s'ha hagut de buscar la vida durant els darrers 2 anys. Jo crec que al final el que fem és portar gent de països superdesenvolupats, no? Com pot ser Estats Units, Canadà, Alemanya, Regne Unit o França, a països que estan en vies de desenvolupament, que tenen una gran dependència del turisme per continuar desenvolupant-se, i al final, d'alguna manera, estem contribuint, no?, a aquests països puguin sortir de la situació que estan.
El mateix podríem dir de l'impacte mediambiental que el turisme fa en zones paradisíaques que tenen risc de perdre la gràcia que tenen en aquest moment producte d'això.
I som molt conscients, eh? Jo crec molt amb el turisme sostenible. També és veritat, i aquí sí que ja també s'ha de llegir en aquest cas la lletra petita, que molts d'aquests països el finançament dels parcs naturals prové de les taxes turístiques. Per tant, s'ha de controlar, no pot ser massiu i sense límits, però també és important que hi hagi turisme per poder finançar el manteniment d'aquests espais naturals.
S'ha de trobar el punt mig entre una cosa i l'altra. No?
Correcte.
En Pere Vallès és molt conegut també en aquest món de les startups i les empreses innovadores, perquè va ser durant 14 anys CEO de Sightil, especialitzada en votacions per internet. Estàs a diferents consells d'administració també. Com descrius la teva trajectòria tan variada entre el vot electrònic i exòtica?
Sí, jo porto més de 25 anys ja amb això de les startups, els primers 10 anys als Estats Units i des del 2004 aquí a Barcelona, i jo diria que ha sigut una trajectòria llarga, extensa i també mogudeta, no? Perquè hi ha hagut alts i baixos, no? Jo recordo quan vaig començar als Estats Units, una de les primeres feines va ser director financer d'una companyia que utilitzava el Nasdaq, que es deia GlobalNet, i em va agafar, quan va esclatar la bombolla tecnològica l'any 2000, doncs em va agafar ja al mig i vam tenir que reestructurar l'empresa, vam passar moments difícils, després vam poder sortir endavant i vendre la companyia de forma bastant exitosa. A Sightil també van ser anys de creixement bestial entre el 2004 i el 2014, va ser un dels grans èxits aquí a Barcelona, però després vam fer una reestructuració, i ara, tot i que no estic vinculat, està anant molt bé. L'altre dia van anunciar que havien aconseguit un contracte de 40 milions d'euros a Holanda. Jo crec que al final, quan treballes una startup, vas a saber que és una mica una muntanya russa. En els moments àlgids mai has de tenir massa confiança, perquè les coses poden canviar molt ràpid, i en els moments baixos i moments difícils, doncs has de saber que també les coses canvien en positiu a vegades, de forma ràpida.
Dins d'aquest món del vot electrònic, encara que no hi siguis com a director general, però per què no ha acabat de quallar a casa nostra?
Sí, no, és curiós. Al final estem parlant, òbviament, de vendre una tecnologia molt, molt complexa per un procés supercrític, com són les eleccions, a un client com són els governs, que tenen una forta aversió al risc, no? Per tant, de per se ja és molt complicat. En altres països el vot electrònic s'ha implantat, hi ha una trentena de països que ja fan servir el vot electrònic d'una forma regular, i en el cas d'Espanya i Catalunya ha costat, perquè hi ha unes lleis que ho limiten, i la realitat és que no hi ha hagut voluntat política o consens polític per reformar aquestes lleis.
Abans d'acabar, plans de futur d'Exòtica, més enllà de la situació actual, quines perspectives tens al cap de futur?
Bé, nosaltres som molt ambiciosos. Nosaltres, al final, el que volem construir és una mica, des de Barcelona, el líder digital en aquesta categoria dels grans viatges, una mica com va fer Dreams en el seu moment amb els vols, no? O Booking amb els hotels, i bueno, creiem que hem sortit molt reforçats del Covid, estem en un creixement molt fort i que tenim l'oportunitat de fer algo diferencial i algo ambiciós des de Barcelona.
Pere, ens queda una última pregunta que sempre fem a tots els nostres convidats. Quin és el teu lema com a emprenedor? Quina és la frase que t'ajuda a aixecar-te cada matí i tirar endavant a Exòtica?
Jo diria don et perficiem, perquè al final que és fins al final, no? fins a aconseguir-ho, perquè al final, quan estàs en la startup, doncs tens que anar amb aquesta actitud.
Pere Vallès, el CEO d'Exòtica, moltes gràcies per prestar-te a ser un més dels convidats d'aquest podcast.
Moltes gràcies, Oriol.
If you think education is expensive, try ignorance. Toca ara recapitular, ja ho sabeu. Són dues les persones que ens hi ajuden. La primera és la Marc Galtés, periodista experta en startups. S'ha escoltat la nostra conversa i, de tot, el que més li ha cridat l'atenció és aquesta idea.
Després d'escoltar-vos, me n'aniria corrents a buscar una maleta i a marxar de vacances a qualsevol destí exòtic. Si fa anys parlàvem de la desaparició de les agències de viatges, és veritat que en nombre n'han desaparegut moltes, però el sector no ha desaparegut, ni molt menys, s'ha transformat. Amb la tecnologia, heu parlat a l'entrevista de desintermediació, però també hem de parlar de personalització. I el resultat és que hi ha moltíssimes oportunitats de negoci per tothom. Hi ha moltes maneres de viatjar i amb la tecnologia els hi podem donar resposta personalitzada a totes elles. És el que ha trobat Exòtica. Però, a més, hem de saber que Barcelona no és només una ciutat turística per excel·lència, sinó que a l'ecosistema digital i tecnològic de Barcelona trobem noms importants d'empreses tecnològiques que estan transformant el sector turisme. Heu mencionat eDreams. Va ser un dels primers casos d'èxit de l'ecosistema quan un parell d'americans sortits de Stanford van escollir Barcelona per muntar la seva agència de viatges online a l'any 2000, i aquí ningú entenia que se'ls havia perdut a Barcelona aquell parell d'americans. Però amb els anys, Booking també ha fet una aposta important per la ciutat, Airbnb, i destaco sobretot Travelperk, que és un dels recents unicornis que aplica la tecnologia per transformar els viatges de negocis. El sector turístic va ser dels primers en digitalitzar-se i, tot i així, encara està en aquest procés. Això demostra que mai no és fàcil, com bé sap el Pere per l'experiència de Sitel, però crec que a llarg plaç sempre acaba valent la pena.
A RAC més 1, RAC and Go. RAC and Go.
I l'Oriol Alcova, expert en gestió de la innovació i la tecnologia, també té el mateix encàrrec, triar el concepte que considera més rellevant de la conversa d'avui, i és el següent.
Una idea que m'ha encantat, de fet, la frase que diu en Pere Vallès, l'emprenedor d'avui, és que ser emprenedor és com una muntanya russa. Analitzem una mica què vol dir això de la muntanya russa. Un emprenedor és una persona que identifica un problema i que pensa que té les capacitats per proposar una solució que sigui viable amb el temps. Però s'ha de ser persistent, és a dir, s'han de cultivar aquestes capacitats. No podem confiar en aquelles pròpies capacitats que tenim ja el primer dia que hem identificat el problema. Haurem de buscar complicitats, haurem de buscar aliances i haurem de buscar un equip que sigui capaç de portar-ho a terme. I pel camí tindrem moltes desil·lusions i molts problemes que ens faran pensar si realment la nostra solució pot tenir èxit. S'ha de ser persistent, s'han de buscar els recursos i s'ha de dedicar molt de temps a treballar un ambient de treball que sigui propici per tirar endavant la iniciativa. En Pere Vallès ha passat per tot una sèrie de diferents problemes i de projectes que prometien molt i que després s'han trobat amb problemes bastant greus. I això l'ha ensenyat i se'l nota que té una ambició i unes ganes de que aquesta muntanya russa acabi ben amunt.
RAC més 1, RAC and Go.
RAC and Go. Ara sí, punt i final al podcast. Followers de RAC and Go, moltes gràcies per seguir-nos a través de l'app i de la web de RAC més 1. Ja ho sabeu, busquem gent valenta, disposada a canviar el món, sense por i amb valentia. Aquí ens hi trobareu. Fins la propera.
RAC més 1 us ha ofert RAC and Go, el podcast sobre startups amb Oriol Llop, amb l'impuls de CaixaBank Day One.